Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda, us parla Pere Joventí Balcells. El defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha sol·licitat compareixer en seu parlamentària a petició pròpia per explicar el treball que han fet sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica. Concretament ho ha demanat fer a la Comissió Mixta de Relacions amb el defensor del poble, a la Mesa i els portaveus d'aquesta Comissió Mixta de Relacions amb el defensor del poble, i fixarà properament dia i hora de la compareixença. Tot plegat el dia en què el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha reunit amb el Sant Pare, i aquest ha sigut precisament un dels punts de la conversa. Sobre els abusos, Bolaños ha destacat que el govern espanyol comparteix amb l'Església el seu desig d'esclarir els casos que s'han produït en el passat i treballar perquè no torni a passar.
Hemos iniciado una vía de trabajo para que se puedan esclarecer los hechos. Creo que es muy importante que la Iglesia Católica colabore también en esa comisión, y es importante porque es en beneficio de la propia Iglesia Católica. La Iglesia ha de ser consciente de la importancia que tiene esclarecer los hechos, poner los medios para que no se repitan en el futuro y conseguir también dar cariño, dar protección a las víctimas.
Bolaños ha destacat la predisposició de l'Església per abordar tots els casos d'abusos sexuals i els ha emplaçat a seguir treballant en aquest camí. I la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, i el conseller d'Economia, Jaume Giró, han mantingut avui una breu reunió per tractar un possible rescat de l'empresa siderúrgica catalana Celsa per part de l'Estat. Segons han confirmat fonts del govern, la cita ha durat uns 10 minuts i s'ha fet en el marc d'una jornada organitzada per la farmacèutica AstraZeneca. També ha tractat amb la ministra altres temes, com són els fons europeus Next Generation a Catalunya. I el ministre de Cultura, Miquel Iceta, s'ha mostrat convençut que no serà el candidat del PSC a les eleccions municipals de Barcelona el 2023, com apunten algunes informacions en declaracions als mitjans. Iceta s'ha mostrat així de contundent.
No hi ha cap ni una possibilitat de que això passi.
Ha lloat Jaume Collboni, en qui veu un magnífic candidat per ser un gran alcalde, i també ha destacat que el PSC fa apostes molt serioses i que aposta de nou per l'actual tinent d'alcalde socialista. I l'Audiència Nacional ha condemnat a 8 anys de presó a 3 germans que conformaven una cèl·lula d'adoctrinament jihadista a Barcelona. Segons els fets provats, van incitar un dels homes a viatjar a Síria per combatre, on va morir en un bombardeig el 2016. Els magistrats consideren provat que formaven part d'un grup islamista radical i que noten i que tenien com a objectiu captar i adoctrinar persones a Badalona i altres localitats properes per radicalitzar-los. Segons la sentència, els acusats feien la seva tasca de captació i adoctrinament a través de les reunions a domicilis i llocs públics de la ciutat i disposaven de material de contingut jihadista radical. També tenien accés a diversos webs on participaven en fòrums on es prometia i justificava el jihad i la necessitat també d'imposar el califat universal. I la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'AP7 a Llinars del Vallès ha obligat a tallar dos carrils en direcció Girona. Aquesta incidència està provocant cues de quilomètriques, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'afectació es troba en quilòmetres 117 i 121 en sentit nord. D'altra banda, s'han reobert dos carrils a la P7 a Sant Celoni després que aquest matí s'hagués tallat la circulació també en sentit Girona per un incendi en un camió. En aquest tram es manté un carril tallat, volíem dir, i la circulació intensa. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquest vespre arrenca la final de la Lliga ACB, que es decidirà entre el Barça i el Real Madrid. És una eliminatòria al millor de 5 partits, i els partits que es jugaran cada 2 dies. El primer comença avui a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. Els homes de l'entrenador Saruna, Jacic i Vicius, arriben també amb fam de venjança després de caure contra els blancs a la semifinal de l'Eurolliga. Sergi Martínez assegura que l'equip està preparat mentalment.
El Madrid és un gran equip, estem avisats del que va passar a l'Eurolliga i serà un partit dur, estem mentalment preparats i bueno, davant les adversitats doncs intentarem estar més junts que mai.
El Real Madrid es troba ara mateix en un molt bon estat de forma després de superar el Baskonia a les semifinals per 3 victòries a 0. El seu entrenador Pablo Laso, que va patir un infart la setmana passada, ha tornat als entrenaments però no estarà present avui al Palau Blaugrana. I el màxim organisme arbitral, la International Football Association Board, ha aprovat aquest dilluns uns canvis al reglament de cara a la temporada que ve. Els 5 canvis seran oficials en totes les competicions organitzades per la FIFA i mantindrà les 3 finestres per a substitucions més al descans. També s'ha augmentat el nombre màxim de jugadors convocats, que passa a ser de 26. Pel que fa als àrbitres de futbol base, podrien portar elements de protecció corporal per prevenir agressions. També s'ampliarà l'utilització del videoarbitratge a més competicions, una tecnologia que es diu VAR-like, que és un sistema més econòmic. I en tennis, Novak Djokovic deixa de ser el número 1 la temporada del món. El rànquing ATP obre la setmana amb Daniil Medvedev al capdamunt de la llista.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot aniria bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I passen 6 minuts de les 4 en punt de la tarda. Ens agrada aquesta feina. Ens agrada aquesta feina perquè ens permet situar davant els micròfons tot allò que està passant i tot allò amb qui està passant, no? I ens agrada molt escoltar, ho saben vostès, no?, que som partidaris absolutament de que siguin els altres els que parlin, de parar l'orella i de créixer amb l'experiència, amb el coneixement de tots aquells que venen a visitar el Tot anirà bé de Ràdio Estel. En una estona farem aquella cosa que ens agrada molt, que és jugar amb el calendari, posar-lo a girar per anar fins a diferents indrets de la nostra història recent, per recordar aquells moments i sobretot aquells que van protagonitzar, per exemple, un dels primers TNs migdia. Avui estarà amb nosaltres en una estona Josep Puigbó, entre moltes altres persones que jugaran el tal setmana com aquesta. Però els explicava abans d'arribar a les notícies de les 4 de la tarda, que fa pocs dies coneixíem el cas d'un senyor que havia fet una cosa magnífica, no? Un repte solidari que consistia en superar els 1.100 quilòmetres corrents des de París i fins a Barcelona. I en aquestes estàvem quan ens vam posar a parlar i de sobte ens vam trobar un cas que coneixíem i que de sobte vam dir, l'hem de recordar, no? Perquè és el cas d'algú que sap posar-se les metes, les sap escollir molt ben escollides i, sobretot, sap fer-hi front. I d'aquesta manera s'ha convertit en el primer alpinista català en completar tots els cims més alts de cada continent. També ha estat la segona persona a la història en completar el projecte Sesilla Set Cims, amb l'ascensió, com dèiem abans d'arribar a les 4 de la tarda, als cims més alts d'Austràlia, Groenlàndia, Nova Guinea, Borneo, Madagascar i també Baffin. Entre d'altres coses, ha estat cap de l'expedició internacional a l'Annapurna, que commemorarà els 50 anys de la primera ascensió mundial, a un 8.000, recordem-ho, i a més se li va concedir l'ordre olímpic del Comitè Olímpic Internacional, sent el primer esportista català en assolir aquest guardó. Senyor Pujante, com està? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Em té molt impressionat, vostè.
Home, si això no ha d'impressionar, això són maneres de viure.
Eh? No, això és una part. Això és una part, em té impressionat, perquè, a més, és metge, és diplomàtic, és viatger, és explorador, és escriptor, un citadíssim conferenciant, és en l'actualitat director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut. Tot això com es fa, senyor Pujante?
Home, suposo que primer somiant molt amb projectes, amb il·lusions, no? Que és quan es van gestant aquests somnis d'infantesa, d'adolescència, de maduresa, i després de somiar-ho, doncs, portant-ho a la pràctica, treballant molt, realment estudiant i treballant molt, perquè per ser metge s'ha d'estudiar, per dedicar-se, doncs, a determinades activitats cal perseguir, doncs, els estudis amb molta serietat, i tot això són hores i hores i hores de preparar-se, de formar... La vida és això, formar-se permanentment, però sobretot formar-se per poder fer les coses que a un li agrada.
Però la meva sensació és que vostè s'ha de formar molt en tots i cadascun dels aspectes de la seva vida.
Sí, perquè són diferents. A vegades, jo ho resumeixo moltes vegades, quan em pregunten allò, com el presentem? Doncs metge, alpinista i escriptor. Són tres línies, però clar, cadascuna... I després ve el de diplomàtic, el de relacions internacionals i cooperació, tot això va sumant a mesura que un es va fent gran i va descobrint nous horitzons, es va formant amb diferents matèries, però és cert que amb aquestes tres línies és tan diferent, perquè no té res a veure ser metge, neurocirurgià, que és com jo vaig començar abans de dedicar-me a la direcció hospitalària. Doncs això és un sector molt concret. El de ser esportista, doncs, tampoc forma part de la mateixa dinàmica, no? Un s'ha de dedicar a les maratons, a preparar-se per les grans expedicions a l'Himàlaia o a altres continents. I després, doncs, el d'escriptor, això no té res a veure amb les altres dues coses. Però va bé, perquè l'escriure un pot conjuminar les experiències viscudes com a metge, com a directiu, amb visions humanitàries i sanitàries internacionals, moltes vegades dedicades a aquests països que ens fan patir tant, no? Que tenen grans problemes d'estructures sanitàries o grans epidèmies, Àfrica, el sud-est asiàtic, o les zones més pobres d'Amèrica del Centro i Sud-amèrica. Clar, tot això va lligat, no? El fer de metge en aquests indrets ja és cooperació. La cooperació va vinculada amb les relacions internacionals. Un entra indirectament en el món de la diplomàcia i després barreja la vida esportiva amb les expedicions i els llibres surten sols.
Escolta, i de tant en tant va a casa, no?
Sí, no, a casa sí, em veuen. Però té vostè raó, que en aquella època no em veien. I jo tinc 5 fills i la meva dona va morir fa 8 anys. Per tant, jo estic sol cuidant els meus fills. 5 fills donen molta guerra. Això, qualsevol que tingui 2 o 3 o 4, ja sap que és complicat mantenir una família, mantenir i educar. Però el fet de fer-ho sol, doncs, també m'ha fet reflexionar molt, perquè en aquella època, pensi que és el que diu vostè, jo arribava d'un viatge, anava a la feina, demanava un altre permís sense sou, o aprofitava les vacances i tornava a marxar. I la meva dona la deixava amb les criatures, amb les tres primeres, que són les que són més grans, i després ja van néixer les bessones, no? Però que en aquella època era un no parar. I l'autèntica, jo això ho he reconegut sempre, l'autèntica protagonista de totes aquestes aventures era ella, perquè jo anava a disfrutar. Podia anar a l'Antàrtida, podia anar a l'Himàlaia, podia estar a la Concagua o a l'Amazones o als deserts. Però en qualsevol cas, qui tenia la feina de portar una casa amb criatures era l'Helena, la meva dona, i això, escolti, sense ella no hagués pogut fer res.
És veritat que a vegades, per parlar d'aventures, fem un gran viatge i ens anem a l'altra punta del món i la gran aventura del dia a dia no es queda enrere, eh?
Aquesta és la gran aventura, aquesta, saber, i a més, saber superar-la dia a dia, perquè un també pot estar tip d'aquesta mena de rutina, perquè, clar, allà, quan un està pels països aquests, cada dia és diferent, no? Paisatges diferents, navegar per un riu, agafar una avioneta en zones precàries, o remuntar glaciars, o ficar-se en coves, tot això està fantàstic, però el que es queda aquí, amb el dia a dia, molt semblant, això és molt dur, eh?
Com va començar tot això?
Doncs molt a prop d'aquí, aquí al col·legi, aquí dalt, els Maristes, aquí a les Corts, quan jo era petit tenia una cardiopatia, apenas podia fer esport, cosa que era molt dura per un nen, doncs, veure que tots juguen a futbol, corren, juguen a bàsquet, fan esport, activitats, i jo no podia fer res, perquè aquesta cardiopatia, doncs, em limitava molt. I llavors em dedicava a llegir, però llegir aquestes coses que el Tintín en el Tíbet va ser un dels meus referents, que jo llegia, veia aquelles vinyetes, aquells dibuixos amb els paisatges de l'Himàlaia, amb el Yeti, amb els xerpes, amb els lames, tot això per mi era fascinant. Jo somiava, però sabia que el meu cor i el meu cos no estaven preparats per fer tot això. I de mica en mica, amb els tractaments adequats, vaig millorar i em vaig, de criatura, de petit, i em vaig proposar intentar posar-me una mica en forma, no? I quan vaig poder, i vaig veure que el cos aguantava, ja de gran vaig començar a fer aquestes activitats. Primer excursionisme, com és natural, amb l'escola, excursions al Puig Pedrós, a l'Aneto, i coses de per aquí al Pirineu. I després de tot això ja un comença a posar la mirada en el Mont Blanc, en els Alps, que en aquella època doncs havíem d'anar, parlo dels anys 70, principis dels 70, havíem d'anar amb el tren fins a Chamonix, i llavors tota aquella aventura de buscar on acampar. Era molt diferent, no teníem cotxe, no teníem telèfon mòbil, anàvem una mica, no teníem mapes, però aquí comença tot, els Alps, els Andes, i de mica en mica anar fent.
Si aquell nen que no podia fer esport li expliquessin el que anava a ser d'adult, és la meva sensació, jo no el conec, senyor Pucante, però que vostè és una conseqüència exactament d'aquell nen. És a dir,
sí.
És metge,
sí.
No ha parat de viatjar i de fer tot allò que no podia fer quan era petit, i a més ha anat als llibres, que era el seu valor, on vostè es refugiava per ser, estaria molt orgullós de vostè mateix.
Doncs això que diu vostè és exactament el que jo, amb el pas dels anys, he anat veient, que tot allò que va forjar una mica aquesta vocació d'aventurer, d'explorador, de conèixer el món, de no quedar-me aquí a Sants, perquè jo sóc d'aquí al costat. Clar, tot això, en aquell moment, per mi era era un món absolutament irreal. Pensava, això només ho poden fer, llegir aquelles aventures del Maurice Herzog, a l'Annapurna, o llegia els relats de Sir Edmund Hillary, que després va ser un gran amic meu, i ell va estar a casa meva, i jo dues vegades a casa seva allà a Nova Zelanda, però clar, quan jo llegia els llibres de Sir Edmund Hillary, per mi era un personatge de llegenda. I aleshores, el fet de poder algun dia escriure llibres on jo plasmava i tornava, en certa manera, els meus mestres, els meus herois, aquells relats que jo havia pogut veure gràcies a que la malaltia, que després em va també animar a ser metge per conèixer com curar les persones, aquelles malalties em porten a la muntanya, em porten a conèixer tots aquests personatges, i a sobre el món de l'esport apareix com per compensar tots aquells dèficits. Home, és un triangle magnífic, i jo crec que, com deia molt bé vostè, tanca un cercle dels orígens fins a les conseqüències.
Déu-n'hi-do. La veritat és que vostè no ha parat de viatjar. A mi sempre que viatjo, i he viatjat molt poquet, en comparació amb vostè, però la sensació quan torno és que el món és molt més petit del que ens imaginem, no? Segurament també els actuals mitjans de transport, la manera de fer, l'economia, no? En el sentit en el que és molt més econòmic ara viatjar que no pas abans, han fet el món molt més petit, no?
Petit, i jo no sé si millor, i això potser és una cosa que algú em criticarà, dirà, home, clar, perquè ell ha viatjat i viatjava en una època en què es podia anar doncs, amb una certa llibertat. Ara, el món de les agències de viatges, el món del turisme, està molt desenvolupat, molts diners, i qualsevol persona, com vostè ara descrivia molt bé, pot viatjar d'una manera econòmica, ara perquè entrem en un context de crisi i segurament hi haurà limitacions, però sí que és cert que durant uns quants anys s'ha pogut viatjar de punta a punta del planeta, anar a llocs exòtics per un cost, però a llocs molt amagats, que abans havíem d'anar amb uns mapes trets de no sé on i aconseguits allò des d'alguna institució geogràfica. Tot això, home, s'ha frivolitzat d'una manera que es pot anar a qualsevol racó. Ja no té aquell ambient de l'aventura anar a llocs remots del planeta.
Ser turista ja no és el que era.
Ja no és el que era. I ser viatger, en majúscula, viatjar pel plaer de viatjar, o amb un objectiu, com pot ser... Home, una cosa són les expedicions, que anem... L'objectiu és molt clar, és pujar una muntanya, pujar un cim i conèixer les ètnies, les cultures, fer antropologia una mica domèstica, no? Però indagar i observar i aprendre d'aquelles tribus, d'aquelles ètnies i d'aquelles maneres de viure, això és una cosa. Però és que quan anem en missions diplomàtiques o de cooperació, com per exemple quan vaig anar a la guerra de Síria l'any 2013, la guerra de Síria, i jo amb l'ajuda humanitària que havíem d'organitzar vaig anar avançant fins a arribar a la primera línia de foc. I era molt dur veure com germans, perquè són parents, allà era una guerra civil, Síria, i com veure com es maten, dius, home, hem arribat a racons on realment no s'arriba fàcilment, però que quan acaben les guerres, al poc temps torna a estar tot assequible, tot és permeable, s'arriba. Recordo quan la guerra d'Iraq, amb el Saddam Hussein, vaig anar a Babilònia, no hi havia ningú a Babilònia, les ruïnes de los jardines colgantes de Babilònia, una de les set meravelles del món, no hi havia ningú, vaig entrar... Hi havia per allà un senyor que feia com de vigilant, però ni es cobrava ni res. Una vegada torna la pau, o relativament equilibri per poder fer vida normal, allà de seguida es posen unes guixetes, es cobra una entrada, i ara és un objectiu turístic, igual que els goril·les allà a la selva del Virunga, a Ruanda. Tot això, clar, són objectius que quan un va amb una missió perquè hi ha una guerra o hi ha una catàstrofe o una epidèmia, es pot arribar, però després ja formen part d'un paquet turístic. Tenim un món muntat així.
Déu-n'hi-do. Com veu Barcelona?
Com
fet turístic, vull dir. No. És l'última cosa que pensava que li anava a preguntar. Estem parlant del turisme...
És la meva ciutat, he nascut aquí, me l'estimo molt i em costa molt caminar pels carrers per tant gent... No pel fet de ser gent estrangera, perquè sempre hem sigut acollidors i hem sigut molt, molt, molt atents i molt hospitalaris, no? Però és que el que hi ha són autèntiques riuades de gent que no, tampoc sap on ve. Venen aquí perquè els han dit que hi ha uns monuments de Gaudí, perquè hi ha llocs emblemàtics, i potser hi ha aquest desconeixement i aquest despreci pels habitants de la ciutat, que nosaltres aquí estem sempre amb els braços oberts per qui vingui, però és que quan venen tants i d'aquestes maneres tan poc respectuoses, i sobretot com una mena d'invasió pacífica, però en definitiva una invasió, a mi em costa portar-ho bé, això.
Escolta'm, què se sent quan un arriba al cim?
Doncs, home, se sent... Primer de tot, un agraïment, la sensació és d'agraïment profund a tots els que ho han fet possible, perquè allà el que arriba amb els seus peus, amb els seus crampons, clavant-los al gel i amb el seu piolet, però aquestes són les darreres passes que es veuen, no? Però un ha arribat allà gràcies als patrocinadors, als amics que l'han animat, a la família que li ha donat suport, que li ha permès. I, per tant, és un conjunt de persones i de circumstàncies que han fet possible que un es trobi, doncs, a l'aresta final de l'Everest. I quan arriba al cim se sent molt petit. Jo sempre he tingut tendència a explicar que en allà recuperem la humilitat perduda, perquè quan un està davant de l'Everest diu, home, és que sóc aquí un alpinista que estic a punt d'atacar el cim del món, no? Se sent realment important. Però quan trepitges el cim del món, en aquell moment sí que dius, home, és que no sóc res, aquí ve un cop de vent i se m'emporta, perquè sóc una cosa tan petita. I fins i tot recordo, miri, ja que estem aquí a Radio Estel, permeti'm que ho comenti, el papa Joan Pau II, que era muntanyenc, i jo, per raons de feina, de cooperació, anava cada any a unes conferències internacionals que feia el Vaticà sobre salut internacional i cooperació i religions, tot barrejat. I llavors allà estaven caps d'estat, hi havia molts ambaixadors...
Interessant barrejar, molt... perdoni que li digui. Home, interessantíssim.
No, és que jo he escrit alguns articles,
sí.
I quan pugui publicaré alguna cosa més gran, perquè és que allà jo vaig conèixer la Madre Teresa de Calcuta, el professor Legend, que va ser el descobridor de la trisomia del 21, del síndrome de Down, és a dir, hi havia científics d'un grandíssim nivell, ambaixadors, caps d'estat, ministres de salut, i a part d'això estava un cardenal que es deia Ratzinger, que me'l van presentar un dia, perquè
passava per allà.
El papa en aquells moments era Joan Pau II. I llavors el papa em rebia, jo donava una conferència cada any, i al final ens rebia el Sant Pare. I en allà, quan li vaig portar el llibre, cada any jo publicava un llibre, i li regalaven al papa. I llavors, aquell dia em va agafar així per l'ombro, hi ha una foto molt maca que ho testimonia, em diu, il mio caro dottore y malayista, diu, sulla vetta del mondo, sobre el cim del món, lei sei fortunato perché avete stato più vicino di Dio che di uomini. Perquè allà dalt vostè va estar més a prop de Déu que dels homes. Que bueno, amb pell de gallina, i jo allà una abraçada amb el Sant Pare. Això va ser molt, molt maco.
Té vostè un bon italià,
No, home, som molts anys en el Vaticà. La diplomàcia vaticana penetra pels poros.
Sí. És el que té, no? Sí. Quina vida tan interessant ha tingut vostè. Com fa vacances, vostè? Què fa?
No, vacances és un concepte, no?
Això, no sap el que és, això.
No, perquè no. Vacances de descansar i d'anar, doncs, no sé, a prendre el sol. No, en tot cas, són vacances d'estudiar, de llegir llibres, Jo no sóc dels e-books i tot això tan modern de les pantalles. No m'atrau. Jo sóc de llibres. A casa pot ser que tingui uns 3.800. L'altre dia els explicaven als meus fills que quan em mori no sé què faran, segurament se'n desfaran d'aquests llibres, però són llibres subratllats, llibres
treballats,
amb mapes a dintre, que he anat posant, amb retalls de diari, vull dir, són llibres viscuts, i 3.800, doncs, són moltes pàgines per informar-se de com va la vida. Llavors, vacances amb tot aquest plan d'acció, no hi ha massa possibilitat.
A mi sempre m'ha agradat quan algú m'ha deixat un llibre, Jo sóc de comprar-me els llibres, però quan algú per al que sigui et deixa un llibre i veus que té el seu llibre, allò que dic jo sempre, treballat, no? Perquè veus el que li sembla interessant, aquella cosa, aquell titular...
I anotacions.
Clar, és interessantíssim, això, no?
Doncs jo li faré arribar, buscaré per casa, li faré arribar alguns dels meus llibres antics, aquests on expliquen aquestes aventures i viatges dels anys 90, perquè en allà vostè podrà subratllar i disfrutar.
Li estaré molt agraït. Escolta'm, és vostè en l'actualitat el director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat. Quins són els grans reptes que té en aquests moments al damunt la taula?
Doncs en aquests moments la cooperació sempre ha estat, per una banda, Relacions Internacionals és el que es fa des del Departament a nivell de salut entre ministeris, per tant, d'iguals a iguals. En Relacions Internacionals, doncs, participem en conferències i intercanvis d'informació amb els països de la Unió Europea, amb altres, a través dels consulats estem en contacte amb altres ministeris de salut de països estrangers quan venen delegacions, o nosaltres enviem els experts nostres. El tema del Covid ha hagut molt intercanvi d'informació, per tant, aquí això són la part de relacions internacionals amb salut, que és d'igual a igual. I després la part de cooperació sanitària és amb els països del sud, amb els països en vies de desenvolupament, en els països on no tenen una estructura sanitària com la nostra, i moltes vegades s'han de fer accions diferenciades. Una és enviar equips, material o personal, per atendre en aquells països a les persones que no poden ser intervingudes en allà mateix, i en altres casos, molt excepcionalment, es poden autoritzar que vinguin alguns pacients a ser intervinguts aquí degut a la gravetat que presenten i que ha estat degudament estudiat, no? Per tant, la cooperació internacional sempre és ajudar, i les relacions internacionals és intercanviar experiència, expertesa i coneixement.
Que poc surt als mitjans, això, no?
Sí, potser com la diplomàcia, com els àrbits en els partits d'esport han de passar desapercebuts. Jo crec que les bones accions tampoc cal magnificar-les primer perquè poden generar un efecte crida, perquè es poden malinterpretar com si això fos doncs, una espècie de barra lliure. No s'han de dosificar molt, perquè pensi vostè que el pressupost d'aquí, del sistema de salut, és limitat. I hi ha llistes d'espera, hi ha dificultats, i per tant els diners d'aquí són per atendre l'estructura sanitària del país. I en el cas de que es pugui fer solidaritat, doncs home, s'intenta ajudar a qui es pot, als països més necessitats. Ara estem en Ucraïna, com tothom sap.
El millor que li pot passar a la diplomàcia és que els mitjans de comunicació mirin en una altra direcció?
No que mirin en una altra direcció, però sí que siguin còmplices d'aquesta discreció.
Existeix, això? Aquesta complicitat?
No sé. Els mitjans de comunicació també són molt polièdrics i hi ha de tota mena. Hi ha qui entén el missatge de que s'ha de ser discret, hi ha qui entén que a vegades és millor dimensionar les informacions per no fer un exploat, per no fer tampoc sensacionalisme, però no tothom pensa igual, no? Jo crec que les coses s'han de fer i no sempre s'han d'airejar, perquè justament en fer-les està el mèrit de l'acció, no només en fer-se després allò, fer-se llengües que diuen en castellà, no? De denunciar-se i de fer-ho córrer. Jo crec que la discreció, mentre es faci la feina, i sobretot la feina solidària, que d'això l'Església en sap molt, la feina, els missioners, escolti, no surten als diaris, eh? La missió en Ruanda, la missió als pobres missioners i missioneres que estan en aquests països, Etiòpia, al Iemen, no li dic a Afganistan, que estan passant-ho fatal, i a tots aquests països on hi ha Nigèria, que els estan matant pel fet de ser cristians, doncs fan una gran feina sanitària, perquè molts d'ells se n'ocupen de centres de salut. Altres es dediquen a centres educatius. Els missioners fan una gran feina. No surten els diaris. Per tant, l'important és fer la feina, no és anunciar-la.
Aquest matí, crec que ha estat aquest matí que ens ha trucat la seva secretària per preguntar-nos exactament de quin aniria l'entrevista. Diu, de quin dels aspectes voleu parlar?
No,
perquè...
no ho sabia. No sé.
Bueno, està bé. La seva feina, no?
Sí,
realment, no? I m'ha fet gràcia perquè la directora del programa li diu, no parlarem del tema aventurer, diu, perquè no hi ha temps per parlar de tot. I té totalment la raó. Jo crec que una la coneix molt a vostè i l'altra em coneix molt a mi. Necessitaríem com 7 o 8 hores d'entrevista per...
Les podem trobar algun dia.
Jo crec que serà necessari buscar l'agenda perquè és molt interessant.
Farem capítols.
Realment tot el que fa vostè. Ha parlat gairebé de passada, però m'hi he d'aturar un moment amb el tema Ucraïna. M'hi he d'aturar un moment perquè tinc la sensació que són vostès els que s'aturen en un moment tan llarg com convingui, fins i tot també quan l'atenció mediàtica ja comença a mirar en una altra direcció, no? Que és el que està començant a passar en Ucraïna. No? Com ho estem fent, això? Com s'està fent això en aquests moments?
Doncs s'està fent bé, s'està fent amb intensitat i amb la discreció que abans li comentava que és necessària en tots aquests aspectes. Amb el consolat i amb el cònsol general concretament i el seu equip, el cònsol general d'Ucraïna, s'està en contacte permanent. Hem fet algunes videoconferències amb els directors dels hospitals de Kiev, de Lviv, que són hospitals que encara estan en peu, però que qualsevol dia, doncs, si Rússia vol jugar fort, doncs poden volar a mig hospital o poden fer-ho desaparèixer. I se'ns demana material, se'ns demana equipament, se'ns demanen subministraments, medicaments, que nosaltres tampoc tenim de tot, però sí que tenim els mitjans per anar posant en contacte doncs, a determinats fabricants, a productors, a distribuïdors, perquè s'organitzin camions que van sortint amb material sempre, fixi's, sempre amb l'ordre que requereix el cas, perquè després hi ha hagut moltes iniciatives solidàries, voluntàries, privades, de persones que han anat en furgonetes a buscar famílies senceres que fugien d'Ucraïna, després han arribat aquí, no tenien la documentació, però s'està fent de manera que el que s'ha d'enviar allà s'envia a través del consulat, i el consulat parla amb les autoritats, amb el Ministeri de Salut de Kiev, i diu, això, aquest carregament, ara és prioritari aquest hospital o aquest altre. Des d'aquí no s'envia a un hospital concret, perquè des d'aquí no sabem quin és en cada moment la prioritat i la necessitat. Per tant, el consulat. I perquè vinguin les famílies també, tot hi ha un registre, hi ha un cens, es fa d'acord amb el Ministeri, amb la Unió Europea, i tot això està molt ben regulat perquè vinguin totes les persones, se'ls facilita la targeta sanitària, tenen el mateix accés al sistema que qualsevol de nosaltres a Catalunya, i amb això tenen doncs, accés per visites, per medicaments, per operacions. Jo crec que s'està fent una bona feina, ho estan fent a totes les comunitats autònomes, ho estan fent tots els estats de la Unió Europea i més enllà de la Unió Europea. Per tant, crec que la solidaritat amb Ucraïna està fora de tot dubte.
Hem d'entrar a la recta final, senyor Pujante. Quants cims, en general, no només de muntanyes, quants cims li queden encara per assolir?
Doncs, home, segurament el d'una bellesa sostenible. Quan m'arribi, que no falta tant, no falta tant. Home, és que un es fa gran. Jo vaig camí del 70 i pensi que no sabem com acabarem, no? Una crisi que ve, 5 fills que sempre fan patir, no? Que puguin tenir després una vida més o menys organitzada. És la gran preocupació quan un se'n vagi d'aquest món, deixar els fills, ja que no tenen mare, almenys que ells puguin veure que el seu pare els ha donat els instruments per poder obrir-se camí a la vida. Jo crec que el cim que queda és aquest, és una felicitat no només personal, sinó col·lectiva, veure un país feliç. I això, ben sí que no és un cim fàcil, aquest.
Hi ha moments que, quan un necessita relaxar-se, tanca els ulls, respira fons i es trasllada a algun lloc, que pel que sigui és un lloc especial per ell, no? Vostè té difícil, no? Té uns quants, de llocs, m'imagino, els que traslladar-se.
Sí, a vegades m'han preguntat això d'una altra manera, però jo, quin és el lloc que vostè triaria per anar-se'n a viure? És molt difícil, perquè hi ha racons preciosos al planeta, però sí que és cert que racons d'Alaska, racons de Nova Zelanda, racons del Nepal, racons d'Etiòpia. Jo crec que per posar aquests 4 exemples, n'hi ha molts més, però per posar aquests 4, que d'aquí uns quants anys ja no seran el que eren, perquè estaran molt més evolucionats, estaran molt més freqüentats per visites, no vull dir turístiques, dic visites, per ser més políticament correcte, però estaran més freqüentats i més massificats. Però sí, jo, aquests 4 indrets així en abstracte, és on, quan tanco els ulls, intento viatjar com si fossin una mica el Shangri-La, no? Aquell nirvana intangible on un pensa, carai, que bé s'està a determinats racons del món, però també a Sants, s'està molt bé.
I tant. Hem començat el programa, aquesta entrevista, dient que és metge, és diplomàtic, és alpinista, és viatger, és explorador, és escriptor, és un sol·licitat conferenciant, un aventurer indòmit, és el director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat, però abans de les 4, el Raimon Blasi havia dit, és una bellíssima persona, i ara ja entenem per què ho ha dit. Senyor Pujante, ha estat un plaer, de veritat.
Per mi també, i moltes gràcies per la seva magnífica entrevista.
Gràcies, li espero un llibre, eh?
El rebrà d'aquí uns dies.
Molt amable. Segur. Gràcies, senyor Pujante, molt amable.
Gràcies a vostès.
Senyores i senyors, passant 2 minuts de 4:45, ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa, ja saben que ens tocarà introduir-nos en aquell calendari que gira i que ens portarà de viatge. És un viatge en el que també hi ha escenes boniques que portar a la ment. Ara de seguida ho fem aquí, com sempre, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 4:45. És espectacular, eh? Jo no sé vostès què en pensen, però quan un decideix aprofitar la vida, aprofitar de debò la vida, un s'acaba trobant casos com el que acabem de conèixer, no? Que és veritablement espectacular tot el que ha fet aquest home al llarg de, doncs això, al llarg de, dels anys, no? Aquest temps que comença des d'ara fins a les 5 en punt de la tarda és un recorregut per diferents anys. Ja ho saben vostès, és un d'aquells exercicis que ens agrada fer en aquest programa, que és agafar el calendari i posar-ho a girar. Posar-ho a girar i anar aturant-nos en diferents moments, en diferents històries, que a més ens permeten saludar algunes de les persones que tenim ganes que estiguin amb nosaltres. I el primer que hem fet avui és situar-nos en tal setmana com aquesta, però de l'any 1997. Passat 4 dies d'això. En aquell moment hi havia un espectacle que es deia Special Medias for the Summer, en un event que era molt interessant, a la Sala Bikini, que a més tenia un objectiu realment magnífic, com era la lluita per el tema de la sida. I una de les cares visibles, i és un gust que estigui avui amb nosaltres, és el Tete Portabella, el director de Xanclets. Què tal, Tete?
Com estem?
Molt content de veure't.
Escolta'm. Estàs... En sèrio, del 97?
Del 97. És collons, horrorós.
Ai, perdó. Demanar el protegit. No, doncs sí. Sí.
Passa el temps, eh?
Sí, sí, passa la vida, passa el temps, sí, sí.
Aquesta és una secció, Tete, que quan la vam pensar em va semblar una idea magnífica. I després ha estat una manera d'adonar-nos lo molt grans que ens hem fet, no? Perquè passa tot molt ràpid.
Bueno, lo molt grans i a la vegada també et fa reflexionar sobre... el pas del temps i sobre pandèmies com la que hem viscut ara, no? Que en aquell moment, clar, nosaltres com vam fer allò de lo de recordar el temps per la sida, era un moment on aquella pandèmia sí que va ser...
Ja veus.
Va ser... O sigui, per aquesta el món es va aturar.
Sí, sí.
Per aquella no. Per aquella va arrasar i s'ho van portar tot per davant i la gent va... Sí, se'n va anar d'aquest món d'una manera molt, 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 molt xunga.
Clar, és que a dia d'avui fer-li entendre a una persona molt jove, 18, 20 anys, 22 anys, el que va ser la sida...
Clar.
És impressionant, la quantitat de gent que un coneixia, que...
Les famílies ho negaven, tothom deia que allò... Un s'havia mort d'un càncer, l'altre havia... No sé, vull dir que era tot... sí, era molt obscur, va ser molt obscur i molt trist i decebedor, no?
Però, doncs bueno, han passat 27 anys d'això. Pues,
mira, i 3 vacunes.
I 3 vacunes. Van unes quantes més de vacunes, eh? Sí. Segurament.
Bueno, sí, sí, però aquestes últimes 3... Bueno, para, la tercera, posa't la tercera, dic que sí.
Has tingut reaccions? A les vacunes, vull dir.
Home, a veure, Vox no votaré, vull dir que no. Jo crec que la pitjor reacció no ha passat. Dic, però m'he salvat. Però, bueno, és una altra pregunta.
Una altra pregunta. Escolta, 20, a mi em fa gràcia perquè 20 no sé quants anys després...
27 anys després?
Ja veus,
no, això era el 97, no?
Això era el 97.
Sí, que ara fa
22, 25.
25. Sí, 25 clavats.
25 clavats. 25 no, anys... després estàs igual, eh? Vull dir, clar, ja ens coneixíem. Nosaltres ja ens coneixíem.
No. Tu estàs igual. Jo estic millor.
Va, això m'ho ha dit només veure'm. Que ha estat una manera, deixa'm dir-te, bastant... M'ha agradat, no?
Home,
perquè...
A més, és que no suporto quan diuen, ai, estàs igual. Perquè el primer
és l'ensalfamiento personal no, després però... de la empatia, saps?
Allò,
tu
arribes,
bé. Quedes bé, sí. Saps el que dic?
Exacte.
I després ja dius, sí, però jo...
Però, sí, pap, i això no? Està tret de la pel·lícula Rencor de la Lola Flores, que quan vaig sentir aquesta frase vaig pensar, és fantàstica. Però després també el que em fa molta gràcia és quan et diuen, ai, et conserves molt bé, com si fossis una sardina.
Et conserves és horrorós.
És molt putre.
Això hauríem d'impulsar una reforma constitucional
sí, sí.
Per prohibir definitivament les conserves.
Les conserves.
Més allà de les sardines.
I tant.
Saps?
Sí.
I l'escabetxi i aquestes coses que es mengen. Però la paraula conserva l'hem de treure del diccionari.
Totalment.
Estic d'acord.
Jo estic a favor de la putrefacció.
De la putrefacció,
clar, eh? No et conserves, no. T'estàs podrint.
Però... Bueno, en sem grans i maneres
ara
i maneres.
Estava mirant, no, estàvem aquí, perquè, clar, bueno, com les ràdios ara ja no són com abans, vull dir que es fan directes de vídeo, no sé què, estàs obert...
Ara t'estan gravant i tot,
sí,
eh?
Sí, però que passa la gent pel carrer... I
et veuen.
Et veuen que estàs parlant... I ha passat un senyor amb un tac-a-tac, no sé, tenia entre 180 i 204 anys,
sí,
amb un tac-a-tac, i li deia amb la manager de Xanclet, seguim la Rosa Corral, li deia, dic, mira, d'aquí en 4 dies, mira on t'estaré. Per tant, bueno, però per ara aguantem.
Aguanteu molt bé, de fet, no? És el que sí. Et volia dir d'alguna manera, no? I ara és la pregunta seriosa. 25 és després? Ostres, tampoc com? Hi ha tantes companyies, no? Tampoc hi ha tantes històries 20... que aguantin no. tant de temps i tirin endavant.
Aquest desembre farem 28.
Ja veus.
Aquest desembre en farem 28.
I com es fa això, nene?
Ui, unes operacions tremendes. uns requisits vaginal. No.
No, però el problema no és mai un mateix. El problema no és la relació amb un mateix, segurament. No? És a dir, que després any... Ho veus, i és normal, és humà, la gent es separa, els matrimonis es separen... Vull dir que les relacions arriben a un punt que dius, bueno, doncs ja està. I en canvi, vosaltres...
No, i els discursos artístics canvien.
Clar.
Evidentment, Xanclets, que... A veure... Seguim fent playback, però, per exemple, doncs, aquest estiu estem apostant més per les discomòbils, que no pas un discurs teatral. Bàsicament perquè com hem estat tan tancadets, no?
Sí,
tan
sí,
tancadets
sí.
Que ara ve de gust, no? Vull dir que ara amb totes les... Però tot arreu, això, Cruïlla, això, l'altre... Com tot, ara multitudinari, perquè com solets ja ho hem estat molt. No?
Yeah.
Ara no tenim ganes, doncs, d'estar amb la gent, tocar-nos, tirar-nos uns pets, coses maques, boniques, allò que et faci sentir realment humà, que és el que som.
Ara parlarem de les discomòbils, però deixa'm que incorpori algú a la conversa, perquè en aquest viatge... que nosaltres volíem fer. Volíem viatjar també fins a l'any... Mira, l'any és l'any després. No, l'any abans. Si vosaltres estàveu l'any 1997 a la sala Bikini,
sí.
El 1996, el 18 de juny, el diari La Vanguardia anunciava que el periodista Josep Puigbó passaria a ser el presentador i editor del Telenotícies Migdia. Josep Puigbó, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Quina alegria escoltar-te. Com estàs, Josep?
No recordava això d'aquesta data, eh? Fas molta memòria.
Ho sento.
Aquest dia que tothom recorda les maratons i tot això, com ahir a la nit,
sí,
de TV3,
sí.
Dic, escolta, Déu-n'hi-do, deu ser que tenim més passat que futur.
No, li estava...
No deixo de preocupar-me.
Li estava dient al TT Portavella de Xanclets que nosaltres vam inventar aquesta secció pensant que seria una cosa molt bonica, i de fet ho és, però que, clar, quan et poses a situar-te en el tema dels anys, te n'adones que en realitat és el rellotge terrible que et marca de manera clara el gran que et fas, no?
Sí, però bé, no, jo tampoc diria que és terrible, diem, és el que hi ha, i a més, tenir molt passat també t'ajuda, no? O no, no ho sé.
Jo estic d'acord amb tu, tens tota la raó.
Anar, és a dir, vivint el present, hi ha alguns dels savis que he entrevistat per TV3 que diuen que l'experiència no serveix absolutament per res, perquè t'equivoques igual a la vida, no?
Això és
no ho sé.
Home, perquè la vida segueix sorprenent sempre, perquè això, el graciós és que sorprengui, i portem una de sorpreses que ja no et dic, ja perquè aquests últims anys... Però una cosa que sí, a mi el que m'agrada és que, diguem-ne, que el cos tendeix al desordre, a l'entropia. L'univers tendeix a l'entropia, al desordre, no? Llavors, realment, clar, tu et veus, si tens 20 anys, si tens un cos, llavors van passant els anys, i llavors l'entropia va guanyant. Però, en canvi, és a dir, afrontes els problemes des d'una maduresa...
Et fas gran.
Sí, però que ja no, hi ha certes coses que ja em preocupen. Ja que dius, ai, això ja ho he passat, on... No?
Bé, l'estar una mica de tornada és bo en algunes coses.
A mi m'agrada molt,
està
perquè
claríssim.
Sí, et dona una tranquil·litat absoluta.
Josep, escolta'm, realment ets un dels referents a nivell informatiu a casa nostra, al Telenotícies, després una altra vegada a Televisió... Primer Televisió Espanyola, després al Telenotícies, després una altra vegada... a Televisió Espanyola. Què estàs fent ara, Josep? Explica'ns una mica.
Doncs mira, he tingut durant 11 anys una empresa de comunicació i com que els anys van sumant, m'he venut les accions al meu soci,
sí.
I ara tinc clients directament als quals els hi puc aportar des de des de temes més de consultoria en comunicació, formació en habilitats comunicatives, producció de continguts, i amb tot això tinc el dia
més
que ocupat. Sí, sí. Intentarem fer una nova temporada de Savis a TV3, està a les mans de TV3 que ens diguin, sí o no, espero que funcioni, i bé, i tenir una mica més de temps per mi, pel meu fill de 12 anys, jo vaig ser pare ja una mica gran, i i dedicar-li temps, que és el més provat d'ara, no? Escolta'm... Perquè ara, sobretot, a mesura que fas anys, el que preocupen són coses diferents de quan eres molt jove, no? Ara preocupa llevar-te cada matí amb salut i sense limitacions, no?
Ens preocupa que se'ns alci, també, no? Coses, que se'ns alci, no? Que no se'ns alça, però bueno...
Digues, perdó,
això,
Josep.
Mira, cadascú sap la magnitud de la seva tragèdia.
Exacte.
Però sí que és veritat que les preocupacions són diferents, i per tant, com deia en Salvador Pàniker, diu el més lògic a la vida és cultivar l'ego fins als 40-45, i després saber desprendre't de l'ego, no? I penso que tenia una gran raó, no? En Pau Descansi, en Salvador, a qui vaig entrevistar també a Savis, de dir, ens hem de saber desprendre de l'ego, no? Hem de fins i tot de saber desaprendre de la vida, que és més difícil que aprendre. Jo estic en aquesta fase ara.
És interessantíssim el que dius, Josep, i més, també una persona que ha sortit durant tant de temps a la televisió i que ha estat un rostre tan familiar absolutament per tots, que no ens enganyem, és un alimentador d'ego, segurament, no? El fet d'anar pel carrer i que et conegui tothom i ser un dels rostres referents en el món de la informació, aquesta reflexió que fas és veritablement interessantíssima, no?
Sí, a mi no m'ha preocupat mai, i jo sóc el mateix de quan era molt jove, crec. El que canvia quan et fas popular o conegut és el teu entorn, et miren de manera diferent.
Clar.
Però la meva mirada sobre els amics, sobre els coneguts, sobre els que no són amics, fins i tot, sempre està la mateixa. I penso que no he canviat, i això m'agrada que hagi estat així, i a vegades quan ho penso i parlo amb amics de veritat, també m'ho diuen, no? Això de la tele és una cosa efímera, encara que hi hagi estat molts anys, no? I on te n'adones dels valors més profuns dels amics, dels coneguts, de la parella, és justament quan deixes de tenir notorietat.
Sí.
Aquest és el moment important, no l'altre.
I totalment d'acord, i amb això que deies de desprendre's, és que té, o sigui, en molts àmbits de la vida això hi és. És a dir, has de saber dir adéu de la mateixa manera que saps dir hola.
Absolutament.
I això forma part de...
És tota la raó.
Quan hi ha, pues, per exemple, pues, si hi ha una parella que es trenca i tal, igual que tot el que ha creat aquest projecte, un projecte teatral, de tot, o sigui, tot, des de l'inici de la vida fins a la mort, ens passem el dia dient adéu, holes i adéus.
Sí, sí.
És molt més difícil dir adéu que dir-la.
Exacte, sí, és molt més difícil, de fet.
Per part d'un professional de la comunicació, per part d'un metge, per part d'un esportista, per part d'un empresari, o sigui, per part de l'empresa familiar, fins i tot, en què sembla que allò ha de durar tota la vida. Clar. Saber fer un pas al costat o un pas enrere és una tasca que t'has de saber preparar molt per fer-ho bé, eh?
Clar,
i normalment se sol fer força malament.
Deixa'm dir-te una cosa. Que interessant és el món de la comunicació quan un l'ha vist des d'una banda i de sobte el veu des de l'altra, no?
Sí, però jo crec que no hi ha bandes.
Ja.
O sigui, home, si fas de periodista i treballes per mitjà, evidentment ho veus des d'un costat de la barrera, no? Però la comunicació cada vegada ha estat més global, avui es confon tot, a vegades per bé, a vegades per mal, no? Però jo em sembla que quan et diuen, escolta-me, això de l'objectivitat i la neutralitat i la independència, dic, sí, tot això està molt bé i hem d'aconseguir el grau més alt que puguem. Però sobretot hi ha una referència que és aquesta de l'honestedat, no? De dir, allà on estiguis, fes la feina, el millor que tu sàpigues, deixi el cor fent allò, i això al final es traspua a l'audiència. Jo crec que això traspassa el propi mitjà, no? I es nota, al final això es nota, crec.
Clar. Josep Puigbó, ha estat un plaer enorme tenir-te amb nosaltres.
Home, totalment. Ha estat un plaer per mi.
Has de tornar un dia i en parlem amb calma. Hem de parlar amb calma, perquè a més és que té una trajectòria brutal, en Josep Puigbó. És a dir, que realment...
A veure si
un dia vens i en parlem. Una abraçada gran.
Jo vaig començar molt jove, això sí.
Ja, és el que ens passa a tots. Clar.
És el que em passa, que tots van començar
molt. Això és el terrible. Escolta'm, una abraçada gran. Gràcies, Josep.
Una abraçada a tu.
Adéu, bona tarda. tarda.
Adéu.
Què et passa, Tete? De què estàs rient?
No, perquè, home, a veure, sí, clar, jo em dedico l'humor i el cabaret, diu, vaig començar molt jove, i dic, i doncs em mirava la Rosa i diu, no diguis res, no, em mirava com volia dir, no comencis a ser picantó, dic, ah, no entraré.
Escolta,
i li reia i li dic, no diré res. No,
però ja s'entén.
Em portaré bé.
Ja s'entén que estem parlant del Tete, que són les xanclets, que és un dels grans referents de l'humor a casa nostra, de fer riure i ser gamberros. I això també està bé. I a més que venim de temes molt seriosos, i de temps molt seriosos, no només el Covid, no hem tingut tot el tema del procés a Catalunya, que encara ara cueja. Tenim totes aquestes coses que, ostres, que realment, segurament, ens va bé que algú ens faci desconnectar i ens porti a altres indrets, no?
Home, i a més, dins de tot el que és la cultura cristiana, a veure, qui sóc jo? El caganer.
Ah, és veritat.
Clar. Clar, és que... home, jo sóc...
O sigui, em reivindiques com a figura del pessebre, directament, eh? Fantàstic.
És fantàstic.
Escolteu-me, 150 anys, tal setmana com aquesta, tal mes com aquest, tal any com aquest, es creava a Ginebra la Creu Roja. 150 anys de la Creu Roja a Barcelona, l'any 1863 es va crear a Ginebra, eh? Fa 150 anys vam rebre la Creu Roja a la ciutat de Barcelona. Josep Quitet, què tal, senyor Quitet? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Quitet és el president de la Creu Roja de Catalunya. Què important és la tasca que fan vostès, eh?
Bueno, intentem anar-ho fent. Ja portem 150 anys, hem acabat lletres
secres. Els portes molt bé, els 150.
Els porta molt bé, sí, sí. Sí.
No, perquè...
Però, bueno, intentem fer-ho.
Ara fa una estona parlàvem de la importància que a vegades té treballar sense el focus mediàtic posat al damunt, no? Tota l'estona. Vostès treballen amb focus i sense focus. Perquè, per desgràcia, el món, i dic el món tant des de l'àmbit de la ciutat de Barcelona com des de l'àmbit de la globalització, hi ha molta feina a fer, eh?
Sí, molta. Per desgràcia, molta, i el que m'estava dient, treballem sense focus. I treballem una mica des de la discreció, de la senzillesa, de allò de que no som gaire mediàtics. De vegades ens ho diuen la gent, no?, que som poc mediàtics, i per això ara amb els 150 anys volíem ser-ho una miqueta perquè la gent s'enteressin de què hi som i que fem aquesta feina. Però sí, la base nostra, diríem, és estar amb aquesta discreció, amb aquesta feina tranquil·la, silenciosa, no? Però està al costat d'aquestes persones, de vegades diem els invisibles, són aquelles persones que no surten tampoc als mitjans, ningú es preocupa d'elles i que realment tenen un greu problema. I llavors aquesta és una de les nostres missions, i d'altres ONGs, per descomptat. Clar. Però en aquest cas parlem de nosaltres.
Ja li dic ara que ens agradaria molt que un dia d'aquests vinguis al programa i en parléssim amb calma d'aquests 150 anys i sobretot del que, a on han portat aquests 150 anys, no? Perquè a dia d'avui les grans prioritats, els grans objectius de la Creu Roja a Catalunya, cap a on van? Per on van?
Sí, primera cosa que agraït i accepto la invitació i ja busquem un dia i m'encantaria poder compartir aquí amb Ràdio Estel doncs, una miqueta tots aquests projectes amb amplitud, eh? Amb
perfecte.
Amplitud. Però
això.
Així ja està fet, això ja està fet.
Molt bé.
I a grans trets doncs, perquè veiem a on anem, és a dir, una mica és el que volem fer nosaltres ara amb aquesta celebració de 250 anys, que és Barcelona. Neix Barcelona, al cap d'un mes Mataró i a finals d'any a Lleida. Mm-hmm. Aquesta és la gènesi de la implantació a Catalunya d'aquest moviment internacional, no? Llavors, nosaltres el que volem amb aquesta exposició, aquests fets, aquests actes institucionals, actes populars que anirem fent al curs de tot aquest any a les tres localitats, va per una mica amb aquesta línia del que m'estava demanant, no? Una miqueta perquè puguem fer partícips als ciutadans de que sàpiguen que hem crescut junts amb ells durant 150 anys, no? Que hi ha hagut aquest estret lligam entre la Creu Roja i Catalunya, no? Uh-huh. Una miqueta que ho sàpiguen, que aquesta feina que hem fet junts, que hem pogut compartir aquest creixement social, econòmic, que hem fet el dia a dia, que ens hem fet front doncs, a fets, emergències i crisis socials que hem tingut de viure i estem vivint, no?
Clar.
Aquesta és una de les funcions que volíem fer ara i que la gent visualitzin també, que visualitzin la feina que estem fent en aquest més o menys, aquests reptes de futurs que ens trobem ara, mm-hmm. i sense deixar d'agrair, d'agrair aquestes milers i milers de persones voluntàries, col·laboradors, socis, donants, administracions, que durant aquests anys doncs, han estat al nostre costat.
Busquem agenda...
Digue'm, sí.
No, li deia que busquem agenda ràpid i en parlem. Amb calma, aquí al programa, qualsevol dia d'aquest,
exacte,
si li sembla.
Sí, perquè és un tema... A grans trets, aquests reptes que tenim ara, jo diríem que estem... Nosaltres els titulem amb un títol en global, que són les epidèmies silencioses del segle XXI.
Doncs mira, això dona per una entrevista llargada, efectivament.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Ha estat molt amable, ha estat molt amable. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem ben aviat, doncs. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a Radio Estel, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. És el president de la Creu Roja a Catalunya. Va.
Quants anys fa aquest president?
Això no ho sé. Hauria de saber, des del teu punt de vista. És important, de cara a entendre, no sé, l'entrevista, t'interessa per alguna cosa en concret?
No, home, sí, dins del que són els projectes altruistes, no? Sí. Vull dir que em feia gràcia saber si era un... Bueno, pues, si és una cosa que ho ha fet darrerament o si portava molts anys fent-ho.
I és una llàstima, perquè l'he acomiadat.
Hosti,
no, però el dia que vingui li preguntaré.
Sí, sí, fes-m'ho saber de seguida. Que
potser el Wikipedia surt.
No me'n vaig al llit sense dormir, sense tenir aquesta informació.
Estic convençut, no? veig la cara de preocupació. Escolta'm, el disco mòbil, que és un dels grans projectes per aquest estiu, no?
Sí, bueno, a veure, aquest és un projecte que, de fet, el portem desenvolupant des de fa també moltíssims anys, no? Vull dir, però s'ha anat adaptant en els
temps.
Quan
dius moltíssims anys, a quants anys et refereixes? Bé, no, és broma, eh?
Sí,
com
doncs,
és que la cronologia és tan important?
No, m'agrada. Doncs mira, doncs, quan parlàvem del biquini, doncs en el biquini va ser on va començar l'esperit de lo que és la discomòbil actual.
Que gran, el biquini.
Perquè en aquell lloc, clar, era un indret on la part musical tenia molt més pes que no la part teatral. Llavors, amb els espectacles que hem fet de teatre a cabaret en els teatres i tal, doncs és una cosa una miqueta amb estructura, que s'explica un discurs, i això és un divertiment propi de festa major, però utilitzant els elements que són típics xancleters, playback, la perruca, el no sé què, canviar-te, sorprendre...
Això ha de funcionar, estic segur que ha de funcionar molt bé, no?
I té el que ha anat incorporant-se és molta interacció. Mm-hmm. Vull dir que fem pujar gent a dalt de l'escenari, és divertit, sorprenent, però a la vegada també és donar un cop de mà de que tothom, no?, té un cuquet de poder sortir a l'escenari i tenir aquells 15 segons o 15 minuts que deia l'Andy Warhol, de protagonisme, doncs això també ho oferim.
Tu deies abans, i amb raó, que efectivament hem sortit de la pandèmia i que està tothom allò al carrer, no? L'altre dia en parlàvem, no? Ens vam quedar al·lucinats quan vam veure la quantitat de concerts que hi ha en aquests moments, que és una passada.
Exacte.
És una passada, però molts més dels que en principi parlem als mitjans. És impossible arribar a tot, perquè l'activitat és bestial. Però
és que portem molt de retard, que portem 2 anys de motxilla, i la gent ha d'anar fent lo seu.
Però el que et volia dir és que, efectivament, es combinen aquests grans esdeveniments hipermassius amb milers i milers i milers de persones amb altres tipus d'espectacles. Estem veient també molt a nivell de sales de teatre, sales petites, on la gent li veu als ulls als actors. I aquesta proximitat, i el que a mi em sembla més complicat, els actors li veuen els ulls a la gent que està allà. Mm. Perquè, ostres, aquesta acció tan directa, el que vosaltres heu fet tan bé, això és molt difícil de fer, no?
Doncs mira, justament amb el Xavi Palomino, amb el company, diguem, el que teòricament és més jove de la companyia, ell, quan va entrar en la companyia en el 2013, va deixar aparcat li quedava un parell d'anys de l'Institut del Teatre, i aprofitant tot lo de la pandèmia, quan ens va baixar molt l'activitat, llavors el Xavi va dir, mira, em torno a estudiar i em trec el projecte. I aquesta setmana passada, bueno, del dijous al diumenge, s'ha fet en el Teatre Antic, que és petitíssim al costat del Palau de la Música, ha fet la presentació del seu projecte de final de carrera. Bueno, un bombonet d'aquests, a més, molt, molt, o sigui, de la seva experiència, de la seva obertura sexual, el descobriment de lo que era el món, no? Però ha explicat des de... Clar, ell era un nano de zona franca molt mal amoplat, d'aquí dalt, no?
Yeah.
I va fer servir, clar, coses que són més xancleteres i tal, però tot un discurs, i jo li deia, dic, hosti, és que una perla tan petita i vista des de tan a prop guanya moltíssim, saps? I amb això sí que... Els dos discursos ho tenen, els que és massiu, que és el xute de l'ego aquest, i tothom cridant i tal, però també els que són de petit format, són molt xulos, perquè, clar, veus realment l'actor d'una manera que no ho aconsegueixen els grans esdeveniments, tipus, jo què sé, la Dua Lipa, aquesta, clar, que ho està patant tot ara amb aquell mallot i aquell...
I aquella cosa. M'agrada el concepte, l'univers xancletero. És a dir, perquè de tant en tant... Els xancleteros i aquestes coses... No pares de fer-hi referència a l'univers xancletero. Està molt bé, això.
Bueno, clar, suposo que...
Teniu l'univers xancletero vosaltres, no?
Sí. De fet, quan, jo què sé, alguna cosa de discurs... A mi em va fer molta il·lusió quan ja de cop i volta va esdevenir adjectiu, no? De dir, mira, pues he anat a veure allò, és superxanclets, això. Però, bueno, també...
Això és molt xulo, eh?
Això, a veure, la cubana, escolta'm...
Sí.
Allò quan dius, és molt cubaner.
És veritat.
Evidentment.
Doncs... Tete, que són les 5, que és que s'ha passat rapidíssim, això.
Escolta'm, aquí sense contraccions ni res, ha anat molt
hores,
bé,
però
molt polit.
Jo t'ho juro que m'assec el programa a les 3 de la tarda i penso, ara ja, 3 horetes i fora, perquè és que és va volant tota l'estona.
Molt bé.
Un plaer retrobar-te.
Avanti.
Vamos a ello. Gràcies.
Salut i república.
Sí, senyor. Vinga, gràcies.
A tu.
Fins ara.
Amors.
Que fem una petita pausa, que arribem a les 5 de la tarda i després hi veus els nostres següents companys, Aixa Miró, Antoni Bolinches, aquí a Ràdio Estel. Tornem de seguida. Fins ara.